Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Tertúlia d'actualitat amb el jutge de la sala 10, és la 10?
La sala penal 10.
La sala penal 10 i cap d'estudis de l'Escola de Policia, Santiago Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
La redactora del diari El Periódico, Neus Tomàs, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
El professor d'Història Moderna de l'Autònoma, el professor Joan B. Culla. Senyor Culla, bon dia.
Hola, bon dia.
Han pogut escoltar el ministre Corbacho? Algun comentari a l'entrevista? Us ha semblat...
Un bany de realisme, no? És un bany de realisme escoltar sempre el ministre Corbacho.
Sí.
Una barreja de realisme i pragmatisme, no?
Sí, el que vol dir el mateix, més o menys. Sí,
el que passa és que quan parla d'immigració i quan parla de la crua realitat que li toca, suposo, viure amb ell cada dia amb les dades de l'atur, potser és dels que parla més clar, no?, en el govern Zapatero, cosa que no és habitual en aquest govern.
Sí, això ja ve d'abans, diguéssim, ja de la seva gestió com a alcalde ja va mostrar aquestes maneres, i en aquest sentit jo crec que no constitueix, doncs, una sorpresa. Jo, com que, diguem-ne, mirant-m'ho sempre des de la barrera, és a dir, sense cap responsabilitat de gestió, naturalment, però fa molts anys que sostinc, diguem-ne, unes tesis bastant en la línia de les que formula el senyor Corbacho, és a dir, que allò dels papeles para todos i de que, bueno, aquí, escolti, aquí tot el món és bueno i només faltaria, mare de Déu, controls, que diu ara, expulsions, Déu mos en guard, etc. Com que aquest discurs sempre m'ha semblat equivocat, diríem, no?, equivocat i perillós, no?, perquè és així, com aleshores s'acaben alimentant, diguem-ne, els moviments xenòfobs, etc. I com que continuo pensant, ho he repetit moltes vegades, que és un miracle, i toco fusta, que amb la quantitat i la rapidesa, el ministre ho ha dit molt bé, no? És a dir, aquí la immigració no ha sigut com a França o com a Alemanya o com a Bèlgica o com a Gran Bretanya.
I tot ni amb això els hi costa d'anar-les immigrant.
Però allà va començar després de la Segona Guerra Mundial, diguéssim, no? Lligat a la descolonització, etcètera. Sí. Aquí ha sigut en els últims 10 anys i amb gran intensitat en els últims 6 o 7. Doncs dic, el miracle per mi és que en aquestes condicions, en què hi ha municipis que han passat en un no-res a tenir un 15, un 20, un 25, un 30% o més de població immigrada, que això, no?, que tot el que tinguem com a moviment xenòfob sigui la Plataforma per Catalunya, que, diguem, caben tots en un autobús, per dir-ho així, no? doncs això, jo crec que això és un prodigi, però que no ens hem de refiar. És a dir, que això no vol dir que aquí tenim una vacuna, l'ADN té un gen que ens fa immunes, no? I per tant, doncs això, a mi em sembla que la línia que el ministre apunta, doncs, és la adequada, no?
Estic força convençut de que la conjuntura econòmica hi ha ajudat molt per això, collem això.
Esclar.
Ara venen les magres.
La prova del nou és ara.
Ara la passarem. Els propers 3-4 anys és quan caldrà veure. Per tant, jo penso que el ministre és molt valent a l'hora de dir, escolti'm, tema de reagrupament familiar, aquí hem de posar un fre perquè això no pot ser, no? Per les conseqüències que té amb el tema d'ensenyament, amb el tema sanitari, etc. S'ha de ser realista, és veritat.
No, ell parla del progressisme malentès, que té una certa gràcia que ho digui un ministre del PSOE, perquè segurament qui també havia fet un exercici de progressisme malentès precisament havien sigut en l'anterior legislatura ministres com el seu antecessor, no?, el ministre Caldera en el seu moment. Sí. Per tant, jo crec que el Zapatero, quan el posa, és perquè també, sense que serveixi de precedent, veu que la cosa anirà per aquí, per tant que necessita algú amb un discurs que fins i tot és felicitat per la dreta, però per, no pel fet de que sigui de dreta o d'esquerra. Jo amb això estic d'acord quan el ministre diu no és una qüestió de dretes o esquerres, sinó d'actuar correctament i de preveure el problema. Jo crec que amb això segurament hi ha determinats sectors d'aquest progressisme malentès en sectors fins i tot intel·lectuals, doncs, que se l'acusa, no?, de fer una política de dretes, però el Zapatero jo crec que en aquest cas sabia el que feia, i el que sí que és cert és que segurament és dels pocs que ho diu clarament i públicament, en aquest govern és dels pocs que s'atreveix a agafar el toro per les banyes. I de l'entrevista jo crec que així com fa aquest exercici de realisme, no?, o de pragmatisme en el tema de les seves carteres, no?, de lo que és treball i immigració. En canvi, en el tema del finançament, a part dels atacs a Artur Mas, que jo crec que són lògics i de fet actua com un socialista, no?, i com a un ministre del govern central, en el que quan tu li preguntes com ha de ser el nou finançament, jo crec que el que diu són si em permets, obvietats, no? Perquè, sí, clar, població, bueno, solidaritat sense perdre posicions i complir l'Estatut, fins aquí ja hi havíem arribat tots,
sí,
no?
Aquest tampoc és el seu dossier en aquests, sí, moments, diguéssim, no? I per tant...
té una papeleta complicada, ell, no?
Ha contestat amb el pilot automàtic, sí, com és normal, quan un ministre li pregunten per coses que no són del seu ram, no?
Escolta, fem una connexió ara amb les, amb la Borsa de Barcelona, amb en Josep Ramon Ruiz, perquè sembla que han obert els parquets i estan caient força. Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, cauen molt les borses?
Sí, pessimisme absolutament global que enfonsa el vell continent, per exemple, fortes pèrdues, i és que els temors que el pla de rescat del sistema financer nord-americà, recordem-ho, 700.000 milions de dòlars, no aconsegueixi ni desbloquejar els mercats del crèdit ni evitar l'entrada en recessió, per exemple, dels Estats Units. Això que ha provocat a aquesta hora del matí, doncs, un augment del pànic venedor, fruit d'aquest pessimisme per la situació econòmica global. I aquí, per exemple, l'IBEX 35 del mercat espanyol baixa ara un 3,72%. Això vol dir, doncs, 425 punts. I l'IBEX, que és l'indicador de referència de la borsa espanyola, ja ha perdut la barrera psicològica dels 11.000 punts. Se situa en 10.990 punts, amb tots els valors del selectiu, els 35 en vermell. Per exemple, per fer-vos una idea, el Banc de Santander ha començat a cotitzar només fa uns minuts. És a dir, la subhasta de preobertura ha durat moltíssim perquè hi havia una alta acumulació d'ordres de venda. A la resta de parquets d'Europa, doncs, Frankfurt cau un 4%, París un 4,25%, Londres un 4,27%. Tampoc aixeca el cap l'euro contra la moneda nord-americana. En el mercat de divises de Frankfurt, fruit d'aquests problemes de la banca europea, a aquesta hora l'euro es canvia en mínims anuals, 1,3560 dòlars.
Josep Ramon, gràcies per la informació. Que vagi bé.
Bon dia.
Dintre del possible que vagi bé, perquè, esclar, amb aquest panorama veig que prenien nota, que hem tingut un cap de setmana ja... a nivell, sí, europeu, força mogudet.
Aviam, els que no hi entenem gaire res d'economia, fa temps que penses, no només en aquesta crisi, sinó en d'altres, però particularment en les crisis i turbulències d'aquests últims 20 o 25 anys, que esclar, aquestes crisis i la d'ara té una fortíssima component, podríem dir, psicològica, subjectiva, no? És a dir, jo, el dia que vaig descobrir, fa molt temps, no sé quan, però potser 10 anys o 15, que un dels factors que feia oscil·lar la borsa amunt o avall era l'índex de confiança, no? L'índex de confiança, això com es mesura, diguéssim, no? Ah, no hi ha cap parell que faci una, sí, que mesuri objectivament, de manera científica, un comptador Geiger que digui, miri, l'índex és 3, no? Per tant,
més, es fa... com pots mesurar l'índex de confiança en béns intangibles?
Exactament.
Que és una cosa que no existeix.
Exacte. Bueno, doncs, per tant...
és màgia gaire,
esclar,
això.
Tot això, ara resulta que portem 10 dies, aproximadament, no?, al voltant del pla aquest de rescat nord-americà, que va oscil·lant aquesta percepció psicològica dels, en fi, dels que compren i venen accions, suposo, va oscil·lant entre sort que s'ha aprovat, ui, que la Cambra de Representants l'ha rebutjat, que el Senat l'ha aprovat, ara, que ja l'ha aprovat tothom qui l'havia d'aprovar, i l'ha firmat el president, ara resulta que diu, és que no saben si serà prou eficaç. No. Perdoneu, perquè ja sé que estem parlant de coses molt serioses i no voldria, sí, que semblés, clar, que me n'enfoto, però clar, jo que sóc més aviat racionalista, diríem, penso, però, en fi, sort que no hi tinc gaire res a veure amb la borsa, no? Perquè si no és que em tornaria boig, vull dir, enteneu? Per tant, esclar, home, sí que hi ha coses objectives, esclar, si una importantíssima entitat financera alemanya, doncs, en fi, se l'ha hagut de rescatar perquè estava a punt de fer fallida, això sí que és objectiu, no? Però, clar, totes les giragonses al voltant de si el pla de rescat americà serà suficient o serà insuficient, anirà bé o anirà malament. Esclar, tot això, de moment, esclar, naturalment, escolti, i ara permeteu-me que faci sortir l'historiador, no? Esclar, el New Deal de Roosevelt, que jo crec que cada vegada més n'haurem d'anar parlant perquè és el precedent històric més semblant, diríem, no? Bueno, esclar, les primeres mesures es van començar a adoptar el març de 1933, perquè en aquella època el relleu presidencial es feia el març, no el gener, com ara. Però esclar, els efectes van trigar anys a fer-se sentir de veritat, no? Vull dir que no va ser instantani, com ja s'ha dit, no? Això no és, en 48 hores ja està tot arreglat, ni molt menys, no? Esclar, llavors, bueno, clar, per tant, m'imagino que haurem d'acostumar-nos a viure en aquestes condicions de
Bueno, ara les borses semblen... No, preval la impressió que això no anirà bé. Demà passat potser sí, que... En fi.
Sí, de fet, cada dia la impressió generalitzada és que no van, eh?
El més preocupant, de totes més, i jo d'economia també entenc molt poc, no? Però com a jurista és aquesta manca de seguretat, no? Els que tractem amb lleis, el que més ens agrada és dir, escolta'm, això és així perquè ho diu en aquest protocol, perquè ho diu en aquesta norma, i tothom s'ha d'adaptar. En canvi, amb els temes de mercat, sembla que tothom va una mica per lliure, sembla que tot s'hi val, i precisament la realitat ens ha demostrat que no tot s'hi val. Això d'invertir en hipoteques que no tenien cap tipus de solvència darrere, doncs ens està portant. A mi el que em preocuparia, i és segurament una imatge que deuen tenir molts oients, és que des d'Europa no s'està responent pràcticament de cap manera a aquest problema, no? La reunió del G4 que hi ha hagut aquest cap de setmana, la veritat és que jo no sé si ho he entès malament, però han acabat dient, escolta'm, cada país que s'espavili.
No, segur, és a dir, res de fons comuns, cadascú que rescati en funció dels problemes que tingui, ja us ho veureu.
Clar, el que passa és que si nosaltres, en el meu cas també, com a persona del carrer, que no hi entenen borsa ni té un euro posat per entendre'ns, no? Però clar, ara escolta'm la connexió del vostre company a la borsa, no? I una de les paraules que utilitza és pànic, no? Llavors dius, sense tenir-hi ni un euro, ja t'espanta. Però a més, si nosaltres que ens hem de fiar, per entendre'ns, els nostres responsables polítics, no? En aquest cas també a nivell europeu, la reunió que està el dissabte del G4, surt la Merkel criticant a Irlanda per haver anat per lliure i haver augmentat les garanties dels dipòsits bancaris. I dos dies després, o l'endemà mateix, surt ella fent el mateix, clar, llavors penses quines garanties t'estan donant més enllà del que dèiem, no? De que cadascú s'espavili, i el professor Cullà, que segur que ens sap més que jo, té un punt d'entelèquia de la Unió Europea, és a dir, de que després a la pràctica, doncs, Estats Units, que té una crisi molt més forta, però sí que pot aplicar aquest fons que nosaltres aquí, no sé si el necessitem o no, però en tot cas no el poden aplicar. I després ens surt en Sarkozy com el líder que portes endins, doncs té la premsa criticant-li el mateix que li hem criticat aquí al Zapatero, no? De no reconèixer la crisi, doncs en el seu cas de no reconèixer la recessió, no? Per tant, és un país en recessió on els índexs també d'inflació són disparats. I no sabem, en el cas d'Europa, qui ens ha de donar la resposta, no? Ens l'ha de donar el Zapatero amb aquesta reunió amb la banca espanyola? Ens l'ha de donar Brussel·les?
Avui aprofito per recomanar una vegada més l'acudit d'en Ferreres, que és boníssim i és molt gràfic. És una senyora que va contar cada dia els estalvis al banc, no? Diu, pot estar ben tranquil·la, que aquí els hi cuidem molt bé, li diu el del banc. I ella diu, home, ben tranquil·la, diu, ja us veu que vostè no va sentir el senyor Solves dir que pels estalvis no hauríem de patir. El senyor Solves, el mateix que va negar la crisi. La senyora allà cada dia va a contar...
Sí. No, aviam, justament, jo tinc la sensació, i torno a repetir sense entendre-hi, però tinc la sensació de que si bé, efectivament, esclar, els Estats Units, a pesar del seu nom equívoc, són un únic estat. Mentre que la Unió Europea...
Són 27.
Doncs són 27, no? I per molt que hi hagi estructures comunes i àmbits de decisió comuns, doncs no, això no és pas comparable al poder que té Washington respecte dels 50 estats de la Unió, no? Aleshores, per altra banda, jo tinc la impressió de que Espanya, el govern Zapatero, continua, no, ara ja no negant la crisi, això seria impossible, però sí fent una mica allò que em sembla que en els toros se'n diu de Don Tancredo, no? Que era un personatge, no era ben bé els toros, però es feia les passes de toros, que es plantava al mig de la plaça a dalt d'un tamboret, i llavors deixaven anar el toro, i tot consistia en estar-se molt quiet i que el toro no es fixés amb tu i no t'envestís, no? I ja està, no? Això se'n deia fer d'on te'n creus. Si no,
a vegades li sortia bé, per això.
Va, està, evidentment, a vegades el toro no es donava per al·ludit. Bueno, doncs jo crec que el president Zapatero està fent una mica d'on te'n creus davant de la crisi, no? És a dir, allò, cuerpo a tierra i esperar que amaini, no? Esperar que escampi. Perquè, per exemple, bueno, esclar, hi ha hagut aquesta cimera que potser no ha servit de gaire res, no? Però, bueno, però esclar, el Zapatero no hi va ser cridat. Sí, l'argument era... Però si els convocants els hagués donat la gana, sí, doncs haurien dit, bueno, doncs és el G8 més... Vull dir, en fi, no hi va ser cridat. Alguns països molt importants en l'economia europea, com Alemanya, efectivament, després d'haver-ho negat i tal, però finalment la notícia d'avui és garantia total pels dipòsits bancaris.
Home, jo crec que això, en aquest terreny psicològic del, del qual estàvem parlant abans, jo crec que això és positiu. És a dir, pel petit estalviador,
tant,
pel,
tant,
la, no, que et diguin, escolta, l'Estat garanteix els seus, la integritat, no, no.
Sí, sí, a més no, no, no allò dels 150.000 que hem fixat de límit en altres països.
No, no, la totalitat. Per tant, vostè està tranquil. Jo crec que això asserena molt els ànims i impedeix que comencin a anar gent a les oficines bancàries
a demanar, a preguntar...
Miri, m'ho guardaré en un mitjó, no? Per tant, ja dic, tinc la sensació que hi ha poca... de que hi ha poca iniciativa, no? De que hi ha poca resposta, de que... Això, torno a la imatge aquella, de que el govern espanyol està fent bastant...
Que passa que no creieu que aquesta manca de resposta obeeix a dues raons, bàsicament. La primera, que no saben ben bé què fer davant d'un problema polièdric com
segurament,
aquest.
Segurament.
I la segona, i amb això li he de donar la raó al govern, no? Que el sistema bancari espanyol, de moment, és el que està resistint gairebé millor.
Sí, no, no sé si és bo anar-ne fent ostentació, eh? Allò que va fer l'altre dia a Nova York el president Zapatero. I, bueno,
potser no era el lloc.
Aviam, ja entenc, no?, que de cara als mercats financers
internacionals... S'ha de vendre la moto una mica,
exactament,
també.
Sí, sí, sí. Però aquestes coses...
Tothom, aquest cap de setmana mateix, ahir, una entrevista, em sap que era a La Vanguardia, amb en Josep Oliu del Banc de Sabadell, també ho deia, eh? Potser no hem copiat, o vam arribar tard, i per tant alguns defectes d'alguns sistemes econòmics no ens han arribat.
Tinc també la impressió,
això,
des d'aquest punt de vista, s'està millor, no?
Que, aquest clima de confiança que deies tu una mica, sí, sí. Això també és important,
sí, no,
eh? No ho hem de criticar pas tot.
Fem un petit punt i seguit per la publicitat. Ara tornem en tertúlia d'actualitat amb Neus Tomàs, Joan Beculla i Santiago Vidal.
Li facilitarem una informació que requereix la seva màxima discreció. Actuï amb normalitat, però extremi les precaucions. Ara pot conduir un Audi A6 Style amb l'equipament més exclusiu, a un preu irrepetible de 29.950 euros. És una cosa excepcional. Eviti riscos i no en parli amb ningú. Consideri-ho informació privilegiada. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Catalunya Ràdio.
Entre tots.
Saps que existeixen 546 mètodes per fer riure? Vine a descobrir-ho amb el Tricicle i el seu nou espectacle Garrick. A partir del 17 d'octubre al Teatre Poliorama de Barcelona. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. Garrick.
Presentem la nova tarifa negocis de Clicair per professionals.
Millor si comencem amb la tarifa que permet canvis il·limitats.
Presentem...
I també que inclou seients premium.
En el teu negoci, tu decideixes. Informa-te'n a clicair.com/professional. Clicair, vola intel·ligent.
Programes MBA, màsters, postgraus...
IDEC, Universitat Pompeu Fabra.
Executive Education...
IDEC, Universitat Pompeu Fabra.
Informa-te'n a idec.upf.edu i apunta't a les sessions informatives de setembre. Inverteix en el teu futur. Revaloritza't.
A l'IDEC, Universitat Pompeu Fabra.
Ha triat el gasoil més barat de l'Estat, segons el Ministeri d'Indústria.
Quina sort, oi?
Sort per vostè, jo n'estic farta. Fixi's quina cua. Mira que dic és la més barata. Els del Ministeri s'ho podrien haver callat.
Aquesta setmana, a les benzineres Esclatoil, la benzina sense plom 95 a 1 euro amb 9 cèntims i el gasoil i el biodiesel a 1 euro amb 9 cèntims.
Ens van ensenyar a pensar. Van crear el nostre ideal de bellesa. Van inventar el teatre. Els clàssics de Grècia i Roma. Descobreix els orígens de la nostra cultura de la mà de Gredos, l'editorial que des de fa més de 30 anys publica les edicions més prestigioses del món clàssic, traduïdes i amb les anotacions dels millors especialistes. Els clàssics de Grècia i Roma. Els trobaràs al quiosc. Editorial Gredos.
Sap que la falta de ferro pot contribuir a la infertilitat? Si té dificultats per quedar-se embarassada, pot ser que tingui un dèficit de ferro. Aquest element és essencial per al desenvolupament dels òvuls. La quantitat diària necessària, ja sigui via dieta o mitjançant suplements, és de més de 41 mil·ligrams. Parlin amb el seu ginecòleg. És un consell de Mútua General de Catalunya Fundació. Mútua General de Catalunya, al servei de la salut dels ciutadans.
S'aixeca el taló i et captiva la mirada intensa dels ulls més blaus del cinema. Com es diu la pel·lícula? El Golpe, o El Buscavides, o Dos Hombres y un Destino. La Vanguardia et porta en exclusiva les millors pel·lícules de Paul Newman. Cada setmana un nou DVD. Dissabte 11 o diumenge 12, Paul Newman a La gata sobre el tejado de zinc per només 6 euros amb 95. Amb La Vanguardia.
Aitor
volem que siguis una mica més feliç cada dia. Per això he fet un esforç, perquè estalvis amb aquesta oferta.
Fins al 15 d'octubre, caixa de 15 litres d'oli d'oliva verge extra de Jaén Consur, només a 2,99 euros al litre.
Comprant la caixa t'estalvies 22,40 euros.
El teu hipermercat et fa feliç?
L'ofertassa d'Hipercor. I per millor.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
En la zona que ens queda de tertúlia m'agradaria parlar, si vostès tenen a bé, de dues qüestions. Una, les declaracions que ha fet el papa Benet XVI. Si els sembla, comencem per aquí. Després, per la sentència aquesta que hi ha hagut a l'Audiència Nacional i aprofitant la companyia del jutge Vidal. Però el papa Benet XVI, ho dic a benefici dels oients per recordar-ho, ha alertat que els pobles ateus, ho ha dit així totalment, seran castigats per Déu. El Pontífex pensa que el catolicisme a l'Europa occidental es va perdent tan a poc que al final desapareixerà completament. Suposo que no es pot esperar una altra cosa de les declaracions del papa, o sí?
Esclar, això és com si el president de la Hewlett Packard digués, escolti, els ordinadors no serveixen per res, a més produeixen càncer, s'han de cremar, no? Vull dir, no tindria gaire sentit, no?
No, realment.
Doncs és una mica el mateix. Vull dir que és lògic que cadascú defensi la seva barraca, no? I en aquest cas, esclar, no és una barraca, oi? És la Basílica de Sant Pere, per dir-ho així, no? És una cosa de 2.000 anys i tal. No, però més seriosament, jo, home, francament, primera, trobo absolutament d'una altra època la formulació, no? La manera de dir-ho, no? Això de dir, els pobles que deixen de creure, Déu els castigarà, francament, eh? O sigui, aquestes fórmules l'Església les ha usat durant molts i molts segles, però jo crec que ara ja s'hauria de renovar una mica la terminologia, no? L'arsenal conceptual. I dos, home, jo també diria un imaginari diàleg amb el papa, no? Jo també diria, escolti, vostès no haurien d'examinar una mica, per dir-ho de forma irreverent, la seva estratègia comercial, el seu màrqueting, no? Vull dir, tot plegat, no? No haurien d'examinar-ho una mica i probablement, perquè d'acord que el seu és un bon negoci, un bon negoci perquè fot 2.000 anys que dura, no? Però, bueno, tot canvia, no? El món evoluciona i potser haurien de revisar unes quantes cosetes, no? Esclar, tenint en compte les posicions que l'Església, i aquest papa molt en particular, ha defensat i defensa sobre temes, no sé, en relació a la sexualitat,
fa 4 dies.
En relació a la sexualitat, en relació a les relacions interpersonals, a la tecnologia genètica, etcètera, etcètera, esclar, és bastant comprensible que en societats com les europees de principis del segle XXI, doncs això, hi hagi una crisi severa, diguéssim, de vocacions i d'assistència a la missa dominical i de tot plegat. Escolti, com que sóc historiador, ja sé que no es pot, diguem-ne, canviar al 100%, diguem-ne, fer un gir de 180 graus a la naturalesa de l'Església Catòlica, no? Però, home, no sé, altres credos, i particularment les esglésies protestants, han tingut una major capacitat d'adaptació, no?, en relació a la dona, en relació a tants, tants temes, no?
Si no recordo malament, l'època del papa Wojtyla, l'actual papa, era el president d'una comissió que es deia algo així com dels dogmes i la fe.
No, de la doctrina de la fe.
Exacte. Sí. Mira, és absolutament coherent que ell està dient el mateix ara que el deia fa 5 o fa 10 anys. Sí, sí. El que sí que sorprèn una mica és que ho digui en aquest moment, quan tot just acaba de tornar de França, on havia tingut unes manifestacions amb el president Sarkozy de respecte mutu amb el laïcisme. Home, ja sé que l'ateisme i el laïcisme són exactament el mateix, però...
Sí, sembla que hi hagués una certa tolerància,
clar,
no?
I dius, home, doncs ara que ve que t'estira bot, no? Repetint coses que fa 10 o 15 anys, doncs ell ja deia quan presidia aquesta comissió.
Sí, jo, si em permets la broma com a tea, espero que s'equivoqui, però més enllà d'això... més enllà
perquè
d'això...
Perquè tu no creus en això de l'infern, el purgatori, no, aquestes coses?
No, hi crec, però més enllà de la broma, home, jo crec que és un discurs de la por que potser en determinades àrees del món podria funcionar, però que evidentment jo crec que Europa no, i és una mica el que comentava el senyor Culla, no? Tot ha evolucionat, les persones ens adaptem als nous temps, o ho intentem, les empreses ho intenten, ho estem veient bé o malament, i l'Església no. Per tant, jo crec que sí que hauríem de fer una reflexió I...
Nosaltres al matí, aquesta matinada, fèiem la broma de dir, a veure, repetim, és 6 d'octubre del 2008, no? Perquè és una miqueta el to del missatge.
Fent la reflexió una mica més àmplia, als anys 60, finals dels 50, principis dels 60, quan començaven tots aquests processos de secularització de les societats europees, etc., quan poc abans que s'inventés la píndola anticonceptiva, en fi, tantes i tantes coses, l'Església va iniciar un moviment que se'n va dir en italià, que tothom entén, aggiornamento, no? Que volia dir això, posar-se al dia, no? No llançant al foc tots els dogmes, no, però... Això, fer un esforç de, que va tenir com a principals exponents Joan XXIII i Pau VI. No? Bé, això, jo no sé quin balanç fa el Vaticà d'aquella etapa, però en tot cas, amb la pujada al tron pontifici de Joan Pau II, aquesta etapa es va donar per tancada i es va iniciar un procés invers, no? Un procés de, diguem-ne, de retorn a les essències, per dir-ho així. No? Bé, escolti, jo, mirant-m'ho des de fora, diguéssim, i ells sabran, no? És a dir, cada institució, ara no diguem empresa, cada institució té dret a administrar, oi, els seus interessos com li sembla, si a ells els sembla que aquest és el camí correcte, doncs endavant. A mi em fa la sensació que no, però...
Escolti, abans de... És que veig que arribem ja a les 10, avui els hi hem mossegat bastanta estona de tertúlia amb l'entrevista del ministre Corbacho. L'Audiència Nacional reconeix que fumar provoca càncer, però diu que l'Estat no n'és el responsable.
Sí. Aquesta sentència és important, Neus, perquè a partir d'ara jo espero que s'acabi aquest debat en els tribunals, que n'estem una mica tips, no?, de rebre demandes dels ciutadans que no podem atendre perquè ells s'han autodeterminat a l'hora de decidir si fumen o no. I això no és, no està en contra de reconèixer que el tabac porta productes addictius i que, per tant, doncs s'hauria de corregir, no? Però el que no es pot fer és dir, jo utilitzo la meva llibertat per decidir fumo o no fumo, i si fumo llavors li reclamo que em paguin una indemnització pel deteriorament de la meva salut, en aquest cas a l'Estat, perquè la marca que fumava aquest senyor era de Tabacalera, no? Però si no, les empreses. Només un matís. Als Estats Units aquest és un debat que el tenen ja des de fa molts anys. I sistemàticament els jurats populars condemnen a les tabacaleres a pagar indemnitzacions i sistemàticament el Tribunal Suprem dels Estats Units anul·la aquestes condemnes. Per tant, a veure si és un tema que el donem ja per tancat.
Un dubte. En rebeu moltes de
demandes d'aquest tipus? Sí. Portem uns 10 anys en què hi ha moltes reclamacions, sobretot de tipus administratiu o civil, no penals, que inicialment inclús s'havia intentat per la via penal.
I una pregunta que ens fa arribar un oient, diu, és veritat que el català ha desaparegut dels jutjats de Barcelona i Catalunya?
Desaparegut no, però ara fent una mica broma, amb en J.B. Cull, la Neus deia, s'ha de mirar en microscopi. Portem des de fa uns 10-15 anys, que és quan es va començar el pla pilot de normalització, portem un índex d'entre un 10 i un 15% d'ús del català a l'administració de justícia.
Una misèria,
I estem
això.
Estancats, evidentment. És una xifra ínfima quan hauria d'estar al voltant del 60-70%. Però això depèn molt del jutge concret de cada jutjat, eh? En el meu tribunal, jo en concret redacto aproximadament entre el 70 i el 75% de les sentències en català. I l'altre 25% el redacto en castellà perquè el ciutadà, que és el que té dret a l'opció lingüista, no el jutja.
No
el ciutadà així m'ho demana i jo respecto
el
seu dret.
El més lamentable d'això, que jo és una dada que ignorava i que m'agrada molt de saber, és que després, paral·lelament, hi ha solemnes discursos i manifestos i campanyes i manifestacions que diuen que el castellà està a punt d'extingir-se a Catalunya, que està rigorosament perseguit, etcètera, i sobretot com a llengua alta, és a dir, com a llengua de prestigi, home, doncs jo crec que la llengua de les sentències és una llengua alta, és una llengua d'autoritat i de pes, i si resulta que és el 85%, doncs em sembla que, algú menteix, per entendre'ns.
Sí, a més a més, a consciència. Joan B. Culla, Santiago Vidal, Neus Tomàs, moltes gràcies. Ens tornem a trobar els oients. Fem ara publicitat i tornem de seguida. Tenim a punt una connexió amb la unitat mòbil, la participació dels oients a través del 93 201 7474 o matí@catradio.cat.